Bon dia, tallen més de 500 pins a la zona de Xanacs a les Preses.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És una situació molt excepcional perquè no s'havia donat mai. La sequera, juntament amb pedregades, i provoca doncs, aquestes malures i aquestes plagues que fan que al final els pins es morin. Sobretot aquest efecte influeix molt al pi silvestris, que és el pi roig, que és tot aquest sector d'aquí. Teníem doncs, tota una pinada de pi roig i hem hagut de treure doncs, el 70% dels pins.
Acabem d'escoltar l'enginyera forestal Míriam Sant Germán parlant sobre una sequera que ha afectat el 40% dels pins, tot i que en alguns llocs, com escoltàvem, no ha deixat cap arbre viu. Una part de la fusta morta ara es deixa al bosc perquè serveixi per millorar la biodiversitat de l'entorn. És una mesura que també evita plagues en els arbres morts i debilitats que durant aquests dies s'estan tallant. Una sèrie d'accions coordinades per Acció Climàtica. De seguida en coneixem tots els detalls, però com sempre ara és moment de repassar la resta d'actualitat en titulars. Avui és dijous 18 de juliol de 2024.
El dia en 4 minuts.
A la mateixa línia del tema de portada d'aquest dijous parlarem de les més de 1.300 hectàrees de bosc que han estat afectades per la sequera en els últims anys a la Garrotxa. En xifres, aquest 2023 se n'han afegit un total de 374. El transport públic d'Olot tindrà una nova parada a la piscina de les Tries aquest juliol. L'autobús acostarà els usuaris fins a l'entrada del Club Natació Olot. Jordi Cuixart s'ha mostrat absolutament convençut de que el poble de Catalunya tornarà a mobilitzar-se fins a aconseguir la independència. El líder d'Òmnium, ara la rereguarda, ha dit a Ràdio Olot i Olot Televisió que la tossuderia dels catalans portarà la victòria. Les dones assassinades per les seves parelles ja igual a les víctimes de l'any passat i superen les anys anteriors. En total, 13 dones han mort en 5 mesos, una xifra que iguala les 13 que van morir en tot el 2023. Sobre aquestes xifres hem parlat amb ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa. En successos detenen dos homes mentre intentaven robar en una botiga del centre d'Olot. Els detinguts tenen 30 i 32 anys i acumulen més de 13 antecedents. En esports, en futbol, la Unió Esportiva Olot resisteix i empata contra el Girona. Un estadi municipal amb més de 2.000 espectadors ha vist el primer partit de pretemporada aquest dimecres al vespre, que ha acabat 1-1. També en futbol ens farem ressò de la Garrotxina. Mireia Massagú, que ha fitxat per l'Eibar de la primera divisió femenina de futbol. La jugadora de 21 anys de les Preses fa el salt al futbol professional i jugarà al conjunt basc a la màxima categoria del futbol femení estatal. També ens tornarem a posar els patins durant la setmana de l'Europeu masculí femení sub-17. En aquest cas, avui parlarem de la selecció espanyola masculina d'hoquei patins que té entre cella i cella guanyar el campionat d'Europa sub-17 a Olot. Així ho ha reconegut el seu seleccionador Javier Sama en declaracions a aquest mitjà. I tancarem l'informatiu marxant cap a Besalú, on el municipi organitza visites guiades per conèixer el campanar de Sant Pere. Aquesta és una de les noves propostes de l'oficina de turisme del municipi per aquest estiu.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 4 minuts del punt de la una del migdia, moment de repassar l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Marta Rovira i Moret es van reunir dilluns a Barcelona presencialment per abordar un acord d'investidura. Fons d'Esquerra qualifiquen la trobada d'alt nivell per posar les bases de la negociació. També en política, Salvador Illa tornaria a guanyar una repetició electoral amb poques variacions respecte al 12M, segons una enquesta del CEO. El 65% creu que el candidat socialista és el que té més opcions de ser investit, en una enquesta que situa Junts en segona posició i Esquerra en tercera. La inseguretat ciutadana és el primer problema entre els més joves i l'habitatge entre els 25 i 34 anys. La desafecció política torna al primer lloc, mentre la sequera desapareix de les principals preocupacions dels catalans. A l'àmbit internacional, von der Leyen promet lluitar contra els extremistes i blindar la Unió Europea amb un escut aeri, més policia i agents fronterers. La dirigent popular defensa reformar els tractats de cara a l'ampliació, reduir la burocràcia i reformular el Pacte Verd. I Joe Biden suspèn temporalment la campanya després de donar positiu per coronavirus, després que per primer cop Biden admetés que només podria deixar la cursa electoral per raons de salut. Ara el seu confinament s'afegeix també a la crisi demòcrata.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous ens portarà molta calor, comença a pujar la temperatura, després d'una nit fresca a l'interior, però molt càlida en punts de la Costa Brava. Mitjanit, 27 graus a Portbou, en canvi n'hi havia 16 a Camprodon, amb una mínima de 13 aquí al Ripollès, a Camprodon, a màxima de 33,5. A Mieres, 35, ahir va ser la més alta, per exemple, Porqueres, 34, Olot, màxima de 32, o Vic, màxima de 33. Però amb nits encara agradables, al voltant de 15-16 a molts indrets, com avui. Avui encara a l'interior, lluny de la tramuntana, l'ambient serà fresc, amb aquests valors per sota clarament dels 15-16 graus aproximadament i aproximant-se als 11 o 12 a les valls del Pirineu i Prepirineu. Bé, es comença a disparar la temperatura, màximes de 35-37, atenció, el cel es mantindrà serè, pocs núvols, no preveiem, doncs, cap mena de possibilitat de pluja ni cap tempesta. I demà encara farà més calor amb el pic màxim d'aquesta setmana per dissabte. Entre demà i dissabte, màximes de 35-38 graus, molta, molta calor, arribant a 40-41 graus al Pla de Lleida, però aquí a Girona creiem que al voltant de 37-38 les més altes. De moment no hi ha cap canvi de temps, tot i que divendres, tant a la matinada com a vespre, es pot escapar alguna gota, algun petit xàfec al Pirineu, quatre trons, entrarà pols en suspensió, podria fer gotes brutes demà.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 18 de juliol de 2024, un dia on el principal tema són els més de 500 pins que s'estan tallant durant aquests dies a la zona de Xanacs, a les preses. La sequera ha afectat el 40% dels pins, tot i que en alguns llocs no ha deixat cap arbre viu. Una part de la fusta morta es deixa al bosc perquè serveixi per millorar la biodiversitat de l'entorn. És una mesura que també evita plagues en els arbres morts i debilitats que durant aquests dies s'estan tallant. Una sèrie d'accions coordinades per Acció Climàtica i que han començat en aquestes darreres setmanes de juliol després de l'època de nidificació d'aus protegides.
L'informatiu del migdia.
La sequera ha fet estralls i d'allò més a molts boscos d'arreu de la Garrotxa. La imatge de veure muntanyes amb arbres de tons marrons va ser una que era més que visible fa dos anys i que ara s'ha reduït gràcies a les últimes pluges dels darrers mesos. Però que la imatge hagi canviat no vol dir que els diferents arbres que formen els boscos estiguin en bon estat de salut. Ho demostren el més de mig miler d'arbres que es tallen durant aquests dies a la zona de Xanacs, a les preses. Per evitar que els pins morts incrementin el risc d'incendi, suposen un perill per als excursionistes i afavoreixin l'extensió de plagues, el Departament d'Acció Climàtica està talant aquests dies exemplars morts arran de la sequera. L'actuació, que compta amb el vistiplau del Parc Natural, se centra a la zona de Xanacs i es fa també arran del conveni que el Departament va signar amb l'Ajuntament de les Preses. N'ha donat més detalls l'enginyera forestal, Míriam San Germán.
Tenim unes 140 hectàrees aproximadament i tenim diverses comunitats vegetals. Tenim fagedes, tenim rouredes, tenim alzinar i tenim petits reductes de pins. Tenim pineda de pirroig, que és el pi que està més afectat, i després tenim una pineda de pinassa, que són unes reforestacions que es van fer més de 60 anys, que aquestes estan aguantant més que no el pi.
Hi ha llocs, però, on aquesta mortaldat ha arribat a ser total. Per exemple, al sector del Puig Rodó, on hi havia mitja hectàrea de pi roig, no hi ha cap exemplar que hagi sobreviscut. Una situació que Sant Germán considera excepcional.
És una situació molt excepcional perquè no s'havia donat mai. La sequera, juntament amb pedregades, i provoca doncs, aquestes malures i aquestes plagues que fan que al final els pins es morin. Sobretot aquest efecte influeix molt al pi silvestris, que és el pi roig, que és tot aquest sector d'aquí. Teníem doncs, tota una pinada de pi roig i hem hagut de treure doncs, el 70% dels pins.
Pel que fa a la resta de pins roig, en part de la copa que s'ha secat, però on no s'arriba aquest 60%, Sant Germán confia que a la llarga s'acabin recuperant. En total es preveuen extreure fins a 200 tones de fusta que es triturarà per a biomassa o es farà servir per fer palets o embalatges. Les tales, que tenen el hàndicap que no tots els llocs on hi ha pins morts són accessibles, es focalitzen en aquells exemplars de pins que tenen el 60% o més de la capçada seca. La directora general de Boscos i Gestió del Medi és Anna Sanitges.
Aquí a Xanacs veiem la retirada de molts d'aquests pins que van morir, doncs, fruit ja sigui de la sequera directa o sobretot de l'efecte de plagues o malalties com a conseqüència de la seva debilitació.
Tota la fusta morta, però, no s'acabarà retirant del lloc. Amb l'objectiu d'afavorir també la biodiversitat, Acció Climàtica ha seleccionat alguns pins que no estelaran i que seguiran el procés natural de caiguda i descomposició. Les actuacions duraran fins a finals d'aquest mes de juliol. I a la mateixa línia, més de 1.300 hectàrees de bosc han estat afectades per la sequera en els últims anys a la Garrotxa. Aquest 2023 se n'han afegit un total de 374. La manca de pluja a zones com a la Vall d'en Bas ja no són un fet puntual, ja que la meitat dels últims 23 anys no s'han superat els 800 litres per any. El pi roig ha estat l'espècie més afectada, tot i tenir un sistema que li permet aprofitar aquelles pluges intermitents, però que en situació de sequera extrema no li han servit.
Radiolot, ara i sempre, som informació.
L'Orinal del Cel, sí, així es coneixia antigament la comarca de la Garrotxa, una referència popular que definia la zona com una on la pluja era la gran protagonista. La tònica ha canviat en els últims anys i ara es parla més de sequera que no pas de quantitats de pluviometria. Segons va registrar l'Observatori de la Vall d'en Bas, la pluja acumulada durant l'any passat va ser de 554 litres per metre quadrat, una quantitat que queda molt per sota de la mitjana registrada al llarg de les últimes dues dècades i que Acció Climàtica qualifica d'alarmant. Sobretot perquè no es tracta d'un fet puntual, segons el mateix departament, ja que si es mira l'històric dels últims 23 anys, en 11 d'aquests els valors de pluviometria s'han situat per sota els 800 litres per metre quadrat anuals. D'aquestes xifres n'ha parlat la directora general de Boscos i Gestió del Medi, Anna Sanitges.
La comarca de la Garrotxa a nivell forestal és una de les comarques més vulnerables als efectes del canvi climàtic perquè els arbres, perquè la vegetació estava molt acostumada a pluges constants i ens trobem que els darrers 3 anys doncs, les pluges s'han reduït a la meitat.
La manca de pluges impacta directament damunt els boscos i n'afecta els arbres. De fet, a la Garrotxa, Acció Climàtica xifra en 1.327 les hectàrees de bosc de la comarca que han patit l'efecte de la sequera. Tan sols durant el 2023 se n'hi van arribar a incorporar fins a 374 de noves. L'enginyera forestal és Míriam Sant Germán.
Si el trobem doncs, que s'ha secat just després de l'estiu doncs, i les dades de pluviometria són molt baixes l'any passat i anys anteriors, doncs aleshores és probable que s'hagi mort únicament de sequia. També s'ha de mirar el sol, o sigui, si estem en zones que no hi ha terra, doncs la sequera és el factor primordial.
Entre les espècies que més pateixen l'estrès hídric perllongat s'hi troben tant l'alzina com el pi roig.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes en matèria de mobilitat. El transport públic d'Olot tindrà una nova parada a la piscina de les Tries aquest juliol. L'autobús acostarà els usuaris fins l'entrada del Club Natació Olot. És un projecte que ha estat possible gràcies als fons europeus Next Generation dins les diverses millores que s'estan fent i ja finalitzant a l'avinguda Pere Badosa. Ens en dona més detalls la nostra companya Júlia Roca.
Els fons Next Generation són una ajuda que proporciona la Unió Europea per afrontar la crisi tant econòmica com social després de la Covid-19. Aprofitant aquesta ajuda i després de presentar-se totes les convocatòries possibles, aquest mes de juliol l'Ajuntament ja donarà per acabades les obres de millora al transport públic a l'avinguda Pere Badosa, que separa el càmping del Club Natació Olot. Una de les principals intervencions és l'habilitació d'una nova parada del TPO, que arribarà fins l'entrada de la piscina de les Tries. D'això ens en parla l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Els fons Next Generation no es donen sempre. Els fons Next Generation, tu presentes el projecte, es puntua i es donen els diners en relació a la puntuació obtinguda. Aquesta convocatòria en concret que es va presentar a tot Espanya, l'Avinguda Pere Badosa, precisament aquesta obra va ser l'obra que va rebre la millor puntuació de tot el país, de tot l'Estat.
El Club Natació Olot és una zona aïllada i amb poc espai per aparcar i el fet de disposar d'un servei d'autobús en parada davant del recinte suposarà un benefici pels usuaris tan joves com més grans.
Representa un gran benefici per tothom, en primer lloc perquè tothom podrà arribar al Club Natació Olot, que som molt, sobretot de gent molt jove doncs, que l'utilitzen, però també persones grans perquè és un lloc allunyat on no hi ha molt aparcament, a la gent li agrada poder arribar fins allà davant. Home, jo penso que serà una obra important.
Degut als aparcaments en bateria que hi havia fins fa poc, el TPO no podia arribar fins a l'entrada de la piscina. Ara, amb la reorganització de l'avinguda Pere Badosa, aquest projecte serà una realitat.
També a Olot, però en matèria política, Jordi Cuixart s'ha mostrat absolutament convençut que el poble de Catalunya tornarà a mobilitzar-se fins a aconseguir la independència. El líder d'Òmnium, ara la rereguarda, ha dit a Ràdio Olot i Olot Televisió que la tossuderia dels catalans portarà la victòria. Cuixart ha fet el xut d'honor al partit entre l'Olot i el Girona, disputat aquest dimecres a l'estadi municipal, Joel Tallant.
Tot i que actualment Jordi Cuixart no es pronuncia sobre l'actualitat política del moment, sí que ha parlat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Ha lamentat l'ofegament que pateix Catalunya en tots els sentits i ha responsabilitzat l'Estat d'aquesta situació.
Seguim veient doncs, com aquest país es fractura per manca d'inversions, per un Estat que de manera conscient i de manera premeditada està intentant debilitar-nos des del front econòmic, el social, el cultural, i per tant el que jo estic convençut és que el poble de Catalunya, que ha reviscolat molts anys de les seves cendres, doncs s'està preparant també doncs, per aquest revisculament que malgrat aquells il·lusos enterradors hem vist molts cops que som capaços d'en sortir-nos-en sempre des de la unitat i des d'aquesta voluntat de fer-ho junts i de no renunciar a res.
L'expresident d'Òmnium Cultural, a qui l'any 2019 van condemnar a 9 anys de presó per sedició, s'ha mostrat convençut que els catalans tornaran a mobilitzar-se. Considera que el nostre país és resilient, tal i com ha demostrat, diu, la història. Això sí, assegura que les properes mobilitzacions han de tenir en compte aquelles coses que no s'han fet prou bé.
I el que sí que tenim ben clar és allò que vàrem dir al Tribunal Suprem, no? Ho tornarem a fer i aquest cop doncs, el que haurem de fer és fer-ho millor i no rendir-nos. El que hem après és que en tot cas, allò que ens ha caracteritzat sempre com a poble és la tossuderia i, per tant, persistir també és vèncer.
Cuixart ha dit que els valors de l'Olot són un exemple de país i ha tirat d'hemeroteca per recordar una efemèride viscuda també als terrenys de jocs rotxins, ara fa gairebé 100 anys i en favor de la llibertat dels presos polítics.
Una efemèride el fet doncs, que avui jo pugui fer aquest xut d'honor, però és també que fa els anys 30, en aquesta mateixa comarca celebrava un maig amistós també, que era Olot contra Girona, per commemorar també, doncs, o per en tot cas recollir diners en suport dels presos polítics. És a dir, si això es va fer fa 100 anys i avui jo estic fent aquest xut d'honor, també vol dir que venim de lluny i que clubs com la Unió Esportiva Olot ens esperonen a tots a seguir lluitant per un objectiu comú.
Al setembre del 2017, Jordi Cuixart, aleshores president d'Òmnium Cultural, va ser acusat de sedició per les concentracions de protesta que hi van haver a Barcelona durant l'operació Anubis. Va ingressar a presó i ja no en va sortir fins al 23 de juny del 2021, quan va rebre l'indult. Ha deixat la primera línia política i social, però continua sent un referent en el món independentista. Diu que ha fet el xut d'honor al camp de l'Olot per recordar que encara hi ha represaliats i exiliats com el mateix Carles Puigdemont.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació.
ara i sempre, amb tu.
Les dones assassinades per les seves parelles ja igualen les víctimes de l'any passat i superen les d'anys anteriors. En total, 13 dones han mort en 5 mesos, una xifra que iguala les 13 que van morir en tot el 2023. Després dels 5 assassinats aquest darrer cap de setmana, les xifres van inevitable preguntar-se si hi ha un repunt de casos i què pot actuar com a catalitzador. Des d'Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, asseguren que les lleis estan mal fetes i admeten que les causes són molt estructurals, molt profundes i també molt difícils d'erradicar, informa Natàlia Moreno.
Aquest cap de setmana 5 dones han mort per violència masclista en només dos dies, dues de les quals a Catalunya, a Salou i a Sabadell. Segons dades de l'Institut Català de la Dona, en aquest mig any a Catalunya, 13 dones han mort víctimes de violència masclista, una xifra que iguala les 13 que van morir en tot el 2023. Aquestes dades s'ha de sumar a l'assassinat de 5 criatures. D'aquests menors, dos van ser assassinats per violència masclista juntament amb la seva mare i tres amb feminicidis vinculats amb finalitat de violència vicària. Unes dades que mantenen a Catalunya com la comunitat amb més crims masclistes en guany de tot l'Estat. Catalina Celles és la presidenta d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa.
Estem tan tristes, tan decebudes, decebudes és la paraula, perquè ALBA fa molts anys que estem lluitant i cridant no a la violència i estem fent manifestacions i ens estem manifestant i estem dient prou i demanem prou que s'acabi aquest crim, que s'acabi aquesta violència contra les dones. I tot i així, què és el que estem fent malament? Què és el que estem fent malament? Perquè per més que cridem, per més que ens manifestem, per més que sortim al carrer, és un tema que no s'acaba. I això dol molt.
I quines són les causes d'aquest augment de violència masclista? La calor o més convivència durant l'estiu podrien servir de catalitzador. Segons Celles, però, es tracta d'una causa molt més estructural. L'empoderament de les dones que decideixen confrontar i trencar situacions de violència contraposat a un retrocés masclista cada cop més evident, sobretot entre els joves.
És que com que les dones hem estat lluitant molt per aconseguir una mica aquest empoderament i per aconseguir doncs, aquesta igualtat, que desgraciadament no hi és encara, però que hi ha molts homes que quan veuen que el patriarcat se'ls animba de les mans, no ho toleren. No ho toleren i llavors l'única solució que venen és matar les seves parelles o exparelles.
Des que es van començar a recollir dades oficials, l'any 2013 hi ha hagut 148 feminicidis a Catalunya, dels quals 14 corresponen a infants i adolescents assassinades en el marc de les violències masclistes. El nombre de fills i filles que han quedat orfes per la violència masclista és de 10 aquest 2024 i de gairebé un centenar en la darrera dècada. Davant qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120. I pot trucar tothom, la línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes. Si es vol denunciar, es pot anar a la policia o directament als jutjats especialitzats en violència de gènere.
I abans dels esports, un apunt de successos, detenen dos homes mentre intentaven robar en una botiga al centre d'Olot. Els detinguts tenen 30 i 32 anys i acumulen més de 13 antecedents. Gràcies a l'avís d'un ciutadà, la policia municipal els ha pogut detenir aquest dimecres a la matinada pels vols de 12:45. Ara els dos detinguts estan a l'espera de passar a disposició judicial.
Aquest cap de setmana 5 dones han mort per violència masclista en només dos dies, dues de les quals a Catalunya, a Salou i a Sabadell. Segons dades de l'Institut Català de la Dona, en aquest mig any a Catalunya, 13 dones han mort víctimes de violència masclista, una xifra que iguala les 13 que van morir en tot el 2023. Aquestes dades s'ha de sumar a l'assassinat de 5 criatures. D'aquests menors, dos van ser assassinats per violència masclista juntament amb la seva mare i tres amb feminicidis vinculats amb finalitat de violència vicària. Unes dades que mantenen a Catalunya com la comunitat amb més crims masclistes en guany de tot l'Estat. Catalina Celles és la presidenta d'ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa.
Estem tan tristes, tan decebudes, decebudes és la paraula, perquè ALBA fa molts anys que estem lluitant i cridant no a la violència i estem fent manifestacions i ens estem manifestant i estem dient prou i demanem prou que s'acabi aquest crim, que s'acabi aquesta violència contra les dones. I tot i així, què és el que estem fent malament? Què és el que estem fent malament? Perquè per més que cridem, per més que ens manifestem, per més que sortim al carrer, és un tema que no s'acaba. I això dol molt.
I quines són les causes d'aquest augment de violència masclista? La calor o més convivència durant l'estiu podrien servir de catalitzador. Segons Celles, però, es tracta d'una causa molt més estructural. L'empoderament de les dones que decideixen confrontar i trencar situacions de violència contraposat a un retrocés masclista cada cop més evident, sobretot entre els joves.
és que com que les dones hem estat lluitant molt per aconseguir una mica aquest empoderament i per aconseguir doncs, aquesta igualtat, que desgraciadament no hi és encara, però que hi ha molts homes que quan veuen que el patriarcat se'ls animba de les mans, no ho toleren. No ho toleren i llavors l'única solució que venen és matar les seves parelles o exparelles.
Des que es van començar a recollir dades oficials, l'any 2013 hi ha hagut 148 feminicidis a Catalunya, dels quals 14 corresponen a infants i adolescents assassinades en el marc de les violències masclistes. El nombre de fills i filles que han quedat orfes per la violència masclista és de 10 aquest 2024 i de gairebé un centenar en la darrera dècada. Davant qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120. Hi pot trucar tothom, la línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes. Si es vol denunciar, es pot anar a la policia o directament als jutjats especialitzats en violència de gènere.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dijous, protagonisme per la Unió Esportiva Olot, que va resistir aquest dimecres al vespre i va empatar contra el Girona. Un estadi municipal amb més de 2.000 espectadors va veure el primer partit de pretemporada als olotins, que va acabar amb l'1-1. Albert Torres va avançar l'Olot, però el Mena va equilibrar la balança. Els olotins tornen aquest dimecres als entrenaments. Guillem Guardiola.
Un empat amb gust a victòria. La Unió Esportiva Olot i el Girona han signat taules en un primer amistós de pretemporada que ha deixat una imatge espectacular de l'estadi municipal. Més de 2.000 espectadors han guarnit el camp per donar forces als futbolistes de Pedro Dolera i els de Mitchell. De fet, s'han pogut veure moltes samarretes del Girona aquest dimecres a l'estadi municipal. Els aficionats han pogut veure en acció els nous reforços de la plantilla olotina. A l'11 inicial, un vell conegut, Pol Ballester, i tres nouvinguts, Pau Salvans, Iaia i Robert Costa. Mitchell ha alineat d'entrada només dos titulars i sis futbolistes del primer equip. El maig ha arrencat com tothom s'havia imaginat, un Girona controlant el partit i acaparant la possessió de l'esfèrica. Això sí, la primera gran oportunitat ha sigut per als olotins. Una gran centrada de terme l'ha rematada amb el cap Iaia, però la bola ha marxat fora per ben poquet. Ha sigut una de les accions més destacades d'una primera meitat de tanteig. A la represa, Dolera ha mantingut Marc Mas i Uri González al camp, però ha donat entrada a una gran part dels reforços. S'han estrenat Chema Moreno, Albert Torres, David López, Gerard De Marco i el porter Jan Danés. Precisament de les botes dels nouvinguts ha arribat el primer gol del partit. Acció per banda dreta de Pau Salvans, que l'ha col·locat als peus d'un Albert Torres que ha superat el porter amb un xut precís. La primera diana de la pretemporada, fruit d'una bona jugada col·lectiva. L'alegria els ha durat poc als olotins perquè pràcticament a la següent jugada el Mena ha superat Danés amb una bona definició de vaselina. Només havien passat poc més de 5 minuts de la segona part i l'estadi municipal ja havia vist els dos primers gols de la tarda. La banqueta no s'ha parat de moure perquè un bon grapat de joves del filial, com Marco Mamala i Sergi Marcillo, i del juvenil, com Martí Puigbert i Guillem Ferrés, també han tingut la seva oportunitat. Amb les forces gairebé exaurides, Dovic, un dels més aclamats per l'afició, ho ha fet tot perquè el Girona marqués el segon, però Villa i Vallejo no s'han entès. Amb el xiulet del final del partit, desenes de petits aficionats s'han llançat al camp per intentar esgarrapar alguna fotografia o autògraf dels gironins i poder endur-se així un dolç record del partit. Mitchell, tècnic del Girona, ha valorat així el partit a Olot.
Bueno, partit de pretemporada normal, les cames estan cansades, però bé, l'equip té la mateixa idea que sempre i la gent ha tingut una molt bona actitud i bé, contents perquè, bueno, a poc a poc la gent ha vingut bé i amb moltes ganes i per mi és el més important.
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, ha coincidit amb Mitchell amb els pocs entrenaments que els futbolistes portaven a les seves cames, però s'ha mostrat satisfet al final del partit de l'esforç dels seus jugadors.
Sí que hem pogut ser nosaltres i tenir la bola, perquè nosaltres no volem ser un equip com hem fet avui d'estar sotmès pel rival en molts minuts de partit. Volem tenir aquest, bueno, dintre del partit, aquest mini partit on nosaltres també tindrem i farem, no? De fet, hem tingut avui 10 minuts, 15 en tot el partit, que és insuficient a nivell de la nostra lliga, però aquí, clar, és que estem parlant de Girona de Champions, no és la penya de la bufanda, m'entens? Vull dir, clar, llavors costa.
Amb el primer examen superat, la Unió Esportiva Olot torna als entrenaments aquest mateix dijous i amb l'esperança d'incorporar dos fitxes més a la plantilla, un extrem i un lateral dret. De moment, però, Dolera haurà d'esperar.
Seguim parlant de futbol, en aquest cas de futbol femení, perquè a la Garrotxina, Mireia Massagú ha fitxat per l'Eibar de la primera divisió femení de futbol. La jugadora de 21 anys de les Preses fa el salt al futbol professional i jugarà al conjunt basc a la màxima categoria del futbol femení estatal. Firma per les properes dues temporades després de jugar els últims tres cursos al Cacereño. Formada al futbol base del Club Futbol de les Preses, Massagú ha anat fent passos al futbol femení fins al debut que farà aquesta temporada a nivell professional en un equip que la temporada passada va quedar desè classificat amb 31 punts. I tanquem la carpeta esportiva parlant del gran protagonista, el gran esport d'aquesta setmana a casa nostra, com és l'hoquei patins, en concret de la selecció espanyola masculina, que té entre cella i cella guanyar aquest campionat d'Europa Sub-17 que s'està disputant a Olot. Així ho ha reconegut el seu seleccionador, Javier Sama, que assegura que el màxim objectiu és revalidar un títol que els espanyols han guanyat durant els últims 5 anys.
Revalidar el títol de campió d'Europa. Aquest és el gran desig del seleccionador del combinat espanyol d'hoquei patins sub-17, Javier Sama. Això sí, també ha reconegut que no serà una feina fàcil. De fet, la igualtat ja es va palpar a la pista Josep Jou durant el partit inaugural de la selecció espanyola. Els jugadors van empatar a un gol contra Portugal i van veure que si volen aixecar el títol europeu per 6è any consecutiu, hauran de suar de valent. De moment, les sensacions són bones, tal com assegura el seleccionador Javier Sama.
Realmente estamos muy contentos de jugar aquí en Olot. Sabemos que es una ciudad, un pueblo, ciudad que realmente está apostando mucho por el hockey últimamente y todo lo que sea aportar un granito de arena en todo lo que podamos es fantástico. Los entrenamientos que hemos estado aquí, las personas, todo lo que es el pabellón, el club, toda la organización nos ha ayudado en todo y estamos muy contentos de poder de jugar aquí en Olot.
La selecció espanyola ja ha demostrat més superioritat en el segon partit de la fase de grups amb golejada inclosa contra Itàlia. Fins a 6 gols els van clavar els espanyols, els italians, amb dues dianes incloses de Nicolás Sama. Preguntat per si els jugadors senten la pressió de representar un país que ha guanyat els 5 darrers europeus, el seleccionador Javier Sama respon això.
Yo creo que la presión es interna por parte de ellos. Piensa que la selección es totalmente nueva, para ellos es algo nuevo y ellos no han vivido el haber sido campeones el año anterior. ¿Vale? Son niños que tienen 16 años y todo ello pues lógicamente les influirá jugar en su zona, jugar aquí, jugar delante de toda su familia, pues supongo que les influirá mucho.
El seleccionador espanyol Javier Sama ha reconegut per cert que a Olot cada vegada hi ha un nivell més elevat d'hoquei patins.
Sí, cada vez hay un nivel más alto en Olot. Se está trabajando muy bien desde hace muchos años. Ha habido jugadores como Adam que ya han ido a la selección y otros jugadores que han ido a la preselección o a controles. No es el único caso. Y pues mira, precisamente en esta edad hay un buen jugador que es Joel Terradellas, que lo hemos tenido muy presente, que quizás el año que viene puede tener la oportunidad de poder entrar.
La selecció espanyola d'hoquei patins juvenil comença aquest dijous la fase eliminatòria del torneig, un torneig que espera revalidar, conscient que no serà una tasca fàcil.
I avui a la contraportada coneixem el campanar de Sant Pere de Besalú. Precisament aquesta és una de les noves propostes de l'Oficina de Turisme del municipi per aquest estiu. Per visitar el campanar cal fer reserva prèvia, ja que les places són limitades.
L'Oficina de Turisme de Besalú ha ampliat la seva oferta de visites guiades pel municipi. Enguany, a banda de les visites al Call Jueu i al Besalú més medieval, se n'ha sumat una altra, la visita al campanar de Sant Pere. El campanar, datat del segle XVII, forma part del conjunt arquitectònic del monestir de Sant Pere de Besalú, fundat l'any 977 pel comte de Besalú i bisbe de Girona, Miró Bonfill. En dona alguns detalls la Lourdes Tideca, responsable de l'Oficina de Turisme de Besalú.
Es va sentir la necessitat de poder fer un campanar una mica més alt, ja que les cases de Besalú també s'anaven alçant. I, com sempre, doncs el campanar és el que ha de destacar, no?, dintre del que és un centre històric. Potser és una visita més desconeguda, però no menys important que la resta de patrimoni que tenim a Besalú. D'alguna manera, en la part aquesta que ens trobem ara, de les campanes, és veure una perspectiva també de Besalú, juntament amb els altres edificis que des d'aquí es poden apreciar, ja que la vista és de 360 graus.
El campanar, però, no només destaca la gran panoràmica del municipi que s'hi pot veure des dels gairebé 30 metres d'alçada que té la torre. També s'hi troben les campanes, en concret tres, una d'elles dedicada a la Verge dels Dolors de Besalú, datada de l'any 1720. Les visites han arrencat aquest estiu com una novetat de l'Oficina de Turisme de Besalú. Sibeques assegura que no només els visitants de la vila s'han interessat en poder conèixer el campanar, sinó també els mateixos besaluencs.
Sí, de moment hi ha demanda, pel que dèiem abans, perquè és un punt de vista més desconegut, i no només demanda per la gent que ens ve a visitar de fora, sinó que per la mateixa gent, algunes persones de Besalú o de la mateixa comarca, doncs, que estan interessats també en pujar i veure aquest campanar.
Les visites s'ofereixen els dimarts i els dijous. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia a través de l'Oficina de Turisme. El preu és de 5 euros, però els menors de 12 anys tenen l'entrada gratuïta.
Doncs dalt al campanar de Sant Pere de Besalú, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 18 de juliol de 2024. Ja ho saben, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i tots els detalls dels continguts informatius al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.